Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Doncs estem a les portes d'una nova jornada de Lliga, queden només 5 pel final i la Lliga està en joc, però és que la cita de San Siro està tan a prop i és tan important que ho determina tot, començant per l'11 que traurà demà Hansi Flick a Valladolid. La gran notícia confirmada pel tècnic és que Ter Stegen tornarà demà a ocupar la porteria del Barça i més endavant ja veurem què passa. Farem la guia de la jornada primera, la 34 del campionat. En la lluita pel títol, el Barça visita el Valladolid demà a les 9. El Valladolid, que com sabeu ja és equip de segona, i el Real Madrid ha de rebre diumenge a les 2 del migdia el Celta amb moltes baixes. Recordo que el cap de setmana que ve, el diumenge dia 11, tenim clàssic. Un clàssic que en funció del que passi aquest cap de setmana podria ser o bé la primera possibilitat pel Barça de proclamar-se campió o una oportunitat pel Real Madrid d'enganxar-se a la Lliga. També partit important per l'Espanyol, que buscarà diumenge a la tarda a partir de 6:45 contra el Betis els 3 punts que els hi fan falta per segellar la permanència. Hi haurà un gran ambient a l'estadi de Cornellà al Prat. El Girona no té el seu partit fins dilluns a Montilivi, Girona-Mallorca, però haurà d'estar molt pendent del que passi en els partits de dissabte, de l'Alavés Atlètic de Madrid i també de Les Palmes-València. Recordo, 35 punts al Girona, 34 a l'Alavés, 32 al Les Palmes, que estan descens. A les semifinals d'anada de l'Europa League, ahir Athletic Club 0, Manchester United 3, allunya la final de Sant Mamés pels bascos, i a la Conference Betis 2, Fiorentina 1. A la Lliga Femenina, el Barça pot ser ja campió aquest diumenge a la tarda. Ho serà si primer el Real Madrid no guanya Granada, el partit és a les 4, i després fa falta que el Barça li guanyi el Depor, al Johan Cruyff, a partir de 6:45. Pendents avui també del Barça de bàsquet, que buscarà forçar el cinquè partit dels quarts de final de l'Eurolliga davant del Mònaco. La cita a 8:45 al Palau. Si el Barça guanya, desempat definitiu a Mònaco el proper dimarts. Atenció, que s'ha quedat ja fora el Real Madrid després de perdre ahir davant Olympiacos en el quart partit de la sèrie 84-86. El que ja està a la Final Four d'handbol per setena temporada consecutiva és el Barça. Ahir va perdre davant del Pick Szeged al Palau per 29-30, però es va classificar gràcies a la victòria per 3 gols del partit d'anada. El seu rival a semifinals serà el Magdeburg. Pendents avui també del waterpolo, que tenim la Final Four de la Champions femenina a Atenes amb dos equips catalans. Tenim Olympiacos Sabadell a 6:45 i Sant Andreu Ferencváros a 7:15. El Sabadell ha guanyat les dues últimes copes d'Europa. En motor tenim Fórmula 1, Gran Premi de Miami aquest cap de setmana, la cursa el diumenge a les 10 de la nit, i en tenis a l'Open de Madrid, avui tenim semifinals masculines, a partir de les 4 Cerundolo Ruud i a les 8 Draper Musetti. Sabalenka i Coco Gauff jugaran demà la final femenina. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb el Petón i el Josep Soldado i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, què faríeu demà amb Lamine Yamal? El posaríeu de titular al 14%, que jugui només en cas d'emergència al 42%, que ni viatgi al 44%. Ha dit Flick que viatgen tots. En clau Espanyol, que, com sabeu, rep el Betis, guanya o no guanya l'Espanyol? Creieu que sí, al 54%, que no al 46%. I en clau Girona, com us deia, ha d'estar el Girona pendent de l'Alavés Atlètic de Madrid i de Les Palmes València de dissabte. Què pot passar? Creieu que punxa Les Palmes al 13%, que punxa l'Alavés al 23%, que punxen els dos al 34%, que no punxa cap dels dos al 30%. Marc Pairés està al control de so, José Luis Gil i Albert Díez a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que lo bueno y lo que importa están los besos y eso es lo que quiero.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'aquest divendres, molt pendents, clar que sí, dels partits de Lliga del cap de setmana, però inevitablement pensant també en la cita de dimarts en Champions a San Siro. Busquem les novetats del Barça, encara des de la ciutat esportiva amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que demà toca jugar contra el Valladolid, que és un partit important, perquè el Barça està pendent encara de lluitar o de la lluita per la Lliga, de guanyar la Lliga, d'intentar guanyar la Lliga, però és que, clar, està tan a prop al partit de San Siro que això ho determina tot, no?
Sí, i és un partit aquest important perquè si guanyes a Valladolid pots guanyar mitja Lliga. O sigui, si guanyes i, per exemple, el Madrid es deixés punts a casa contra el Celta, ja podries arribar a ser campió la següent jornada guanyant a casa el Clàssic. És per això que Hansi Flick ja ha deixat clar durant tota la roda de premsa que el partit de demà és important. No podem fixar-nos, encara que gran part de l'afició està pensant en guanyar a Milà després del 3-3 a casa, doncs t'has de fixar també en aquest partit, perquè si et deixes punts el Madrid guanya el Celta i el Madrid guanyés el Clàssic, llavors canviaria la història a la Lliga, que no està feta a la Lliga, és el que remarca el Flick, bueno, i des del club, que no tenen tampoc tants punts de diferència com per deixar clar que la Lliga ja està aquí, ja està a la butxaca.
Ara, quan escoltem els documents de Flick, anirem solventant algunes incògnites, com quantes rotacions pensa fer, com estan Valde i Lewandowski de cara al partit de dimarts de San Siro, però la gran notícia que ha donat Hansi Flick a la roda de premsa, Víctor, és que ha confirmat que demà Ter Stegen, el capità del Barça, tornarà a jugar, tornarà a posar-se sota els pals de la porteria del Barça-Valladolid.
Sí, ja ho sospitàvem a l'entrenament. Hem vist que parlava molt abans de començar l'entrenament Flick i Ter Stegen. I és veritat que hi havia el run-run, no?, els últims dies de Ter Stegen, si ja està llest, ja està preparat. Doncs que al deixar clar Flick fa dues rodes de premsa que Chesney seria el titular a la Champions, doncs que en algun moment li tocaria jugar a Ter Stegen i que el partit ideal seria el de Lliga aquest dissabte contra Valladolid. I és el que ha deixat clar, de fet, Hans Flick. Hem preguntat dues vegades. La primera vegada ha dit sí, demà estarà Ter Stegen de titular. Diu, ja podem acabar la roda de premsa, si voleu. Com dient, ja teniu el titular, ja podem marxar. Ha seguit, evidentment, era només el segon torn de pregunta, però després ja li hem preguntat més enllà sobre el debat a la porteria, i Hansi Flick comença dient que ell no té la idea de canviar, és a dir, que Chesney serà titular a Champions, i bueno, que li dona de moment aquest partit a Ter Stegen a Valladolid, però després diu, Joan, que potser canvia d'idea.
So I think also
jo crec que pels porters és bo també per el tec és bo que tingui una mica menys de minuts per recuperar-se una mica, i Marc està ja en bon camí, el seu rendiment als entrenaments és fantàstic, així que no tinc dubtes, està a un bon nivell per jugar, i per mi jo ara no estic pensant en canviar res fins al final de la temporada. Ara tenim el partit contra el Valladolid, jugarà el Marc i ja veurem què passa, però no m'estic plantejant canviar res més. Però podria canviar, no ho sé. Al final les coses són així.
No, però sí, Víctor, deixa la porta oberta. Jo la interpretació que faig és demà juga Ter Stegen, el dimarts a Milà juga Chesney, però si el Barça arribés a una final de Champions, jo crec que aquí la porta està oberta.
Sí, jo interpreto igual. Si arribés al Barça a final de la Champions, ja veurem si el capità del Barça, Ter Stegen, la juga sota pals. És la porta que ha deixat oberta Hansi Flick. És veritat que els últims partits Chesney ha encaixat més gols que la gran majoria de partits que portava amb la samarreta del Barça. Diu Hansi Flick que ell considera que li va bé aquest descans a Chesney, que a tots els porters li va bé aquest descans i més amb aquest calendari, i deixa aquesta porta oberta. Per dimarts, bueno, a no ser que canvi de sobte dilluns opinió, però tenim clar que jugarà Chesney, perquè ho va dir l'altre dia, que demà toca tornar a Ter Stegen, i ja veurem si el Barça es classifica per la final a Munic. Ja veurem qui és el titular, serà un altre debat.
Demà s'hauran de fer rotacions, Víctor.
Sí, ha reconegut Hansi Flick, i ja era evident que havia de fer, perquè el nivell de cansanci és que van guanyar la Copa del Rei a una pròrroga més enllà de les 12 de la nit, van jugar contra l'Inter amb un desgast físic impressionant als jugadors del Barça, sobretot jugadors com Pedri, com Íñigo, com Cubarsí, que van ser fins i tot en el cas de Cubarsí i Pedri substituïts, i que ja tocava, en algun moment havien de rotar. Demà s'esperen rotacions ja de gent important, no només dos o tres jugadors, potser algun més, i deia Hansi Flick que sí que s'ha de rotar, i que sobretot s'han fixat en que Koundé s'ha lesionat, que Koundé era l'incombustible Jules Koundé, que ho jugava tot, doncs que si Koundé s'ha lesionat, això és una alerta per a tota la plantilla.
Crec que el partit contra l'Inter ens va mostrar que jugadors com Koundé també es podien lesionar. Així que ara ens hem de centrar bé en quina és l'opinió de l'estaf mèdic, qui necessita descansar, potser qui necessita menys minuts, i ens fixarem en això, perquè ara tenim setmanes i dies importants d'aquesta temporada. Sempre les darreres setmanes són importants i ho hem de tenir en compte. I, evidentment,
we have to make rotations, of course.
Haurem de fer rotacions, per descomptat.
Farà rotacions, però viatjarà tothom, Víctor, que ningú esperi que, per exemple, hi ha males que hi ha a Barcelona.
Sí, era la pregunta que també se li ha fet en roda de premsa, no? Si algun, per exemple, la Yamal, el Cubarsí, l'Íñigo, el Pedri, que són els que tenen més minuts i sempre són titulars, o Rafinha, es podrien quedar. I diu que no, que tots els que estiguin disponibles, tots els que estan disponibles amb alta mèdica, que estan bé, doncs que viatjaran. Així que demà viatjaran tots, ja veurem després com queda la banqueta del Barça i si es queda algun dels titulars, dels indiscutibles del seu 11, sense minuts, però tots han de viatjar.
Com estan Valde i Lewandowski de cara a dimarts?
Doncs a veure, pel que hem escoltat, nosaltres donàvem per fet que Valde seria titular segur a Milà, que Lewandowski estaria a la banqueta, però pel que hem escoltat, a Hansi Flick compta, decidiran abans de viatjar, segurament diumenge, després del Valladolid, i abans de viatjar dilluns a Itàlia. Li hem preguntat a Hansi Flick i diu que compta amb Valde i Lewandowski, que no vol forçar perquè no només hi ha el partit de dimarts, diu que encara queda molta temporada i no voldria que fer-los tornar massa aviat, tot i que Lewandowski està una mica millor, però fer-los tornar massa aviat pogués fer que requereixin de la seva lesió.
Hem d'esperar, veure-ho dia a dia. Estan en bon camí, però cal esperar. Això és el que es fa normalment. El mateix amb Casador, avui ha participat al Rondo, però segueix treballant, vaja, segueix entrenant. No sé. No diré que va per endavant de la resta, perquè Robert està avançant molt bé, amb Valde ho hem de veure, però no podem arriscar res, perquè potser els necessitarem les últimes jornades, i això és important tenir en compte.
És veritat, Casador ha trepitjat gespa, Víctor?
Ha trepitjat gespa, però és veritat que clar, nosaltres l'hem vist a l'inici, però no s'ha quedat, ha fet només el rondo i després ha marxat al gimnàs. Ahir ja va penjar una fotografia a Casador fent carrera sobre la gespa a l'entrenament, però al marge del grup, avui una miqueta amb el grup, però Casador ens diuen que calma, que arribaria per les últimes jornades, és a dir, a partir de Villarreal a casa i per una hipotètica final de la Champions. Tranquil·litat en Casador, que no és que torni ja ni rebrà l'alta mèdica ni avui, ni el dimarts, ni tan sols el clàssic.
Què ha dit Flick de Yamal, que ha rebut elogis per part del Planeta Futbol, pluja d'elogis a les últimes hores?
Henry, Ferdinand, tots, i es trobarà amb Henry, per exemple, al clàssic, que es volen intercanviar les samarretes, llavors li preguntaven per això, per als elogis a nivell mundial, a Lamine Yamal, segurament després del seu millor partit amb la samarreta del Barça, sense el segurament, aquest dimecres contra l'Inter a Montjuïc, i li preguntaven a Hansi Flick i li dona el millor consell que li pot donar l'entrenador, que és que segueixi treballant, perquè no només vol veure a Lamine Yamal en aquest partit, sinó el vol veure molts partits i amb la samarreta del Barça jugant a aquest nivell.
I think he knows what I want. Jo crec que ell sap què vull d'ell. Quan pots jugar a aquest nivell, clar, has de repetir-ho. No només ho has de fer a un partit. I això és el que vull que faci. I tots els jugadors tenen potencial de millora. I això és el que necessita ell també. A veure, hi ha el talent, hi ha el geni, que ell té talent i és un geni, però també cal treballar dur, perquè quan vols assolir aquest nivell de joc com Ronaldo, com Messi i també com els grans jugadors del passat, hem de mantenir la calma i veure què passa. Estem encantats que estigui jugant amb nosaltres i que estigui a aquest nivell. De moment té 17 anys, només és increïble.
Bon consell de Flick per Lamine Yamal, s'ha de continuar treballant fort cada dia. I el Valladolid, Víctor, que encara que està a segona, Flick no se'n refia.
No, diu que aquí es poden perdre les lligues en partits com aquests, que per al Valladolid és genial jugar contra el Barça, contra el Madrid, contra l'Atlético, que són els partits on els seus jugadors poden demostrar de veritat el seu nivell i que per molt que estiguin descendits per la propera temporada, que jugaran a segona divisió, aquí no canvia res.
Bé, nosaltres tenim la tasca ara de tornar a la Lliga. La Lliga és el més important i quan guanyes aquest títol és un títol que guanyes després d'una llarga temporada, has d'estar al màxim nivell i per nosaltres és important. No importa on jugaran a la següent temporada, perquè jugaran a la Lliga. Nosaltres els respectem. Nosaltres també estem concentrats, perquè és molt important guanyar aquest tipus de partits. Pots perdre el títol, la Lliga, amb aquest tipus de partits. I també a la primera meitat de la temporada contra el Leganés, Les Palmes, van patir molt. I així que l'equip sap quina importància té aquest.
Molt bé. Sé que està molt complicat, Víctor, però demano la Lotoflick per demà.
Uf, a veure, Ter Stegen segon porteria, després en defensa Héctor Ford Christensen, que ja seria titular per primera vegada, Araujo i Gerard Martín, el doble pivot Eric García i Frenkie de Jong, davant d'ells Gavi i poso als extrems Lamine Yamal a la dreta, crec que seguirà de titular, Fermín López a l'esquerra i de davanter centre Ansu Fati, oportunitat de nou per Ansu Fati, veurem, però jo crec que descansaran Chesney, Gubarsí, Íñigo, Pedri i Rafinha descansarien.
I no fas descansar Yamal, eh?
No, perquè jo ho juga tot. I compte que no debuti també Dani Rodríguez, el jove del filial que porta ja uns dies entrenant amb el primer equip, jo crec que també pot debutar.
Recorda'm els apercebuts pel Clàssic.
Sí, són, bueno, Koundé, però està lesionat, Gavi, Íñigo Martínez i Rafinha. Són els tres apercebuts, Gavi, Íñigo Martínez i Rafinha. Si demà veuen una groga contra el Valladolid, no podrien jugar el Clàssic el diumenge 11 de maig contra el Real Madrid.
S'ha fet per ser oficial que el Barça lluirà, com vens comentant des de fa molts dies ja, el logo de Travis Scott a la samarreta, el dia del Clàssic.
Sí, Cactus Jack, que és la seva marca, i la lluiran tant el masculí l'11 de maig, el Clàssic, com el femení el 18 de maig, i s'han posat a la venda avui les samarretes des de primera hora a les botigues del Barça, a les Barça Botigues, que ara es diuen així, no Barça Store, des de les 10 del matí, i estan, hi ha 22 unitats que estan firmades pels jugadors que valen més de 1.000 euros cada unitat, i després 1.800 unitats, l'any de fundació del club, doncs 1.800 unitats a 399 euros que estan a la venda tant a web com a les botigues, i de moment èxit, això sí, perquè la web s'han esgotat, a les botigues encara queda, a les botigues físiques, i llavors Travis Scott, el raper nord-americà, que és el sisè artista més escoltat de l'any passat, succeeix a Coldplay, als Stones, a Karol G, a Rosalía i a Drake, amb aquestes samarretes que fa Spotify al Barça pels clàssics.
A veure si li dóna sort. Així està el Barça. Víctor, gràcies.
Una abraçada.
De seguida busquem com estan els propers rivals, El Valladolid, l'Inter i el Madrid.
Celebramos el Día de la Madre con la gran fiesta del ahorro del mes Carrefour, con un 30% de descuento en todos los bombones o en toda la ropa y calzado de mujer. Válido 3 y 4 de mayo. Descuentos en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això que sona és Travis Scott. Me'n vaig primer a Valladolid, el rival del Barça de demà, un equip que ja sabem que jugarà la propera temporada a segona divisió. Juan Carlos Sabán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo tenemos al Valladolid? ¿Muy derrotado, muy con los brazos abajo o se puede tomar lo de mañana como una posibilidad de darle una alegría a la afición, Juan Carlos?
Naturalmente, la posibilidad de darle una alegría a la afición, que está muy, muy en contra del equipo, existe. Si está con los brazos muy abajo, habría que replantearse la pregunta y hacérsela en el sentido de si los ha tenido alguna vez arriba, porque la verdad es que la temporada del Real Valladolid es para olvidar. El partido de mañana está rodeado de un caldo de cultivo absolutamente, hablando del nivel social, fuera de sí. Hay protestas organizadas fuera del campo, hay protestas organizadas en el interior del campo, hay minutos concretos en los que, por ejemplo, esa iniciativa de la Federación de Peñas de arrojar 60.000 réplicas de billetes de 500 euros con la efigie de Ronaldo grabada, pues se va a producir. El partido de mañana es más un acto social para demostrar, para que la afición demuestre que el Real Valladolid lo ha hecho todo mal a nivel deportivo e institucional, pero además con la trascendencia que tiene la visita de un equipo que opta al título, que es un referente en el fútbol mundial y que va a tener un seguimiento masivo. Yo creo que el partido de mañana va a tener mucho, mucho más contenido en las gradas que en el césped, John.
Sí, o sea, la gente está más pendiente mañana de lo que pase fuera, de lo que está pasando con Ronaldo y la propiedad, que de lo que pueda pasar en el campo, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, porque además parece ser que la posible venta está cada vez más cerca. Es la tercera o cuarta vez que decimos esto, pero parece ser que esta vez es la buena y que Ronaldo puede pasar a ser historia. Una de las peores partes de la historia de los 98 años del Real Valladolid muy, muy prontito, pero en lo que pase mañana en el campo, pues al espectador neutral o al aficionado y simpatizante del FC Barcelona, pues le va a traer a cuenta lo que ocurra en el césped, pero claro, a la afición del Real Valladolid mañana tiene su partido particular. Ojo, no hay entradas, eso quiere decir que el tirón existe, pero el tirón para la afición del Real Valladolid va a estar más en la grada que en el césped.
Muy bien. ¿En lo deportivo alguna cosa que reseñar, Amón?
Sí, que otra vez estamos sin centrales, la posición maldita del Real Valladolid. Si quieres lesionarte, ficha por el Valladolid como central. Es una máxima que se puede aplicar porque la tremenda racha es verdaderamente de estudio de un programa de parapsicología. Esta vez les ha tocado el turno a Aidú, cedido por el Celta, y a Javi Sánchez, que se va a perder lo que resta de temporada. Son las dos bajas confirmadas, además de la del portero Karl Hein, que lleva ya varias semanas y que prácticamente también ha dicho adiós a lo que queda de calendario. Esas son las tres por lesión. Naturalmente a esas hay que añadir la de Robert Kennedy, con el que el técnico no cuenta, con el que nadie ha contado prácticamente en los dos últimos años, y que tampoco va a estar en la convocatoria, una convocatoria que puede estar plagada de chavales del filial, aunque Álvaro Rubio ha dicho que no va a mirar ni DNIs, ni finales de contrato, ni licencia federativa para mañana alinear el equipo que él considere que es el más competitivo.
Muy bien, a ver cómo va. Amón, te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo también.
Doncs demà al Valladolid i el dimarts a l'Inter a San Siro. I hem d'estar molt pendents dia a dia de l'actualitat del quadre italià. Álvaro Bonrichetti, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, después de lo que vimos el miércoles, tenemos todos muchas ganas de que llegue el martes ya, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Tiene pinta de que va a ser un partidazo y sobre todo teniendo en cuenta cómo compite el Inter y cómo compitió ante el Bayern después de que los alemanes se pusieran por delante en los cuartos con ese gol de Harry Kane. A partir de ahí el Meazza se convirtió en una caldera espectacular con casi 80.000 personas apretando de lo lindo y me da la sensación de que el martes el guión va a ser parecido.
Sí. Yo si fuera aficionado del Inter, Álvaro, estaría como entre con ganas de ver a Lamine Yamal de cerca y temiendo también que pueda repetir la exhibición del otro día.
Bueno, es normal. Sinceramente, a mí me da la sensación de que o en Italia no se sigue demasiado la Liga Española o que el partido del otro día fue uno de esos que marcan la carrera de un futbolista, porque veías la sorpresa general en la prensa italiana, veías la sorpresa general en el aficionado del Inter y te daba la sensación de que no habían visto jugar a Lamine Yamal hasta ahora. Pero es verdad que es un partido que un poco le pone en el foco mundial y que hace que todo el mundo tenga perfectamente claro cómo es ese chaval de 17 años. Decía Goran Pandev, que es una leyenda del Inter en la tele oficial del club, que era absolutamente impresionante ver cómo un equipo como el Barça, como todo un Barcelona, buscaba incesantemente al chaval de 17 años para que se inventara cualquier cosa. Y es que fue así, fue la realidad del partido y es un poco la realidad de este Barça.
Sí, sí. A nivel deportivo, Álvaro, ya después del partido, Inzaghi prácticamente descartó a Lautaro para el partido de vuelta y, sí, y Pavard también muy difícil, ¿no? ¿Que llegue o qué?
Pavard es muy difícil, pero hay alguna ligera opción porque el tobillo le duele menos y al final una lesión en el tobillo cuando se trata de una distorsión, pues incluso jugando infiltrado podría llegar. Es verdad que es difícil, es verdad que si llega no estará al 100%, pero hay una mínima esperanza de que el francés Pavard pueda estar. Además, viendo el poderío ofensivo que demostró el Barça en el partido de la ida de las semis, yo diría que Simone Inzaghi va a hacer todo lo posible por tenerle a disposición. Lo de Lautaro sí que es un milagro, ¿eh? Se sigue hablando en Italia de que lo que hace falta es un milagro. Hoy es cuando se va a conocer de forma oficial el alcance de una lesión que apunta a los flexores de la cadera, y por muy ligera que sea, me da la sensación de que necesita mínimo 10-15 días para recuperar. Es aún más significativo lo que tendría que hacer Lautaro con respecto a Pavard. O sea, si Lautaro decide jugar el martes, o Inzaghi decide apostar por él, ya no es que no vaya a estar al 100%, es que no estará ni siquiera al 50%.
Muy bien. Antes del partido del martes, tanto el Barça como el Inter tienen que jugar sus partidos de Liga. El Barça con ese cojín que tiene, ese colchón de 4 puntos sobre el Madrid, pero el Inter es que, claro, está obligado también en la Liga, que está 3 puntos por detrás del Nápoles. Mañana el Nápoles tiene que jugar en campo del Lecce y el Inter tiene que jugar contra el Hellas Verona.
Sí, y es verdad que juega en casa y es verdad que juega después del Nápoles. Entonces son dos factores fundamentales que pueden hacer que el Inter tome unas decisiones u otras con respecto a la alineación. Sí que te puedo contar que lo que se maneja ahora mismo es que vayan a descansar a Acerbi, Bastoni, Di Marco, Dumfries, Barella, uno entre Çalhanoğlu y Mkhitaryan y Marcus Thuram. Esto significa que el Inter no es que vaya a poner al equipo filial, a la primavera, como se llama en Italia los equipos filiales, pero casi. Al final se están jugando todo a la baza de meterse en la final de la Champions. Lo consideran, evidentemente, el premio gordo, y dan por hecho que el Scudetto se ha puesto en chino, porque si ves el calendario del Nápoles, te da la sensación de que el equipo de Conte va a ser complicado que falle. Así que bueno, si el Nápoles ganara en ese partido que tiene antes del Inter, más motivos sí cabe para que la alineación que veamos de los Nerazzurri ante el Hellas Verona sea prácticamente una alineación plagada de suplentes.
Perfecto, Álvaro, pues seguimos descontando las horas para que llegue el martes. Gracias por la información, un abrazo.
Un abrazo, Joan.
I també hem d'estar pendents del Real Madrid, que rep diumenge a les dues al Celta amb moltes baixes. A veure com tenim el parter. Arantxa Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Jan. Esta mañana ha entrenado el Real Madrid bajo la lluvia, también bajo las tormentas que se están produciendo, no sé si en Barcelona, pero aquí en Madrid durante toda la noche, y problemas tiene el Real Madrid para poder alinear un 11 de garantías en el partido contra el Celta, que es un partido decisivo para poder llegar vivos a el estadio de Montjuïc y poder seguir luchando con la Liga. En el Real Madrid existe el convencimiento de que si se ganan todos los partidos se puede ser campeón, así que van a intentar empezar por ganar los 3 puntos ante el Celta de Vigo. Los problemas, sobre todo, el Ancelotti los tiene en defensa, donde seguramente veremos una línea compuesta por Lucas Vázquez en el lateral derecho, Fran García en el izquierdo y la pareja de centrales Asensio y Tchouaméni. Es importante esto porque Tchouaméni regresa a una posición que no le gusta mucho, pero sobre todo Tchouaméni está percibido de sanción, así que si viera una tarjeta amarilla se perdería el clásico ante el Barcelona. También está percibido, por cierto, Lucas Vázquez. Y arriba, bueno, pues artillería, van a jugar seguro Mbappé y Vinicius, que ya están absolutamente recuperados después de la final de Copa, y la clave va a ser si Rodrigo, que recordemos que hizo un pobre partido ante el Barcelona, pues vuelve a ser titular o tiene que esperar su oportunidad en el banquillo.
Perfecto, gracias Arantxa. 3:32, fem una pausa i ja obrim debat amb el Petón i el Josep Soldado avui.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Antes de comprar tu coche a ciegas,
ven a Mundiauto y podrás
tocarlo, probarlo, sentirlo, admirarlo y, por supuesto, llevártelo.
En Mundiauto tenemos más de 1000 vehículos de ocasión.
Kilómetro cero con financiación a medida.
Mundiauto,
tu centro comercial del automóvil.
En El Prat de Llobregat.
Mundiauto.com.
Mundiauto. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si cada dia
t'echo más de menos. Vinga, anem al debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, Joan, bona tarda.
Què tal, com estàs, Petón, todo bien?
Molt bé, és dia de fiesta en Madrid, sí. Com sabeu, 2 de mayo. I felicidad porque ha salido el sol después de que cayera todo lo que podía caer.
Sí, aquí ha empezado el día lloviendo también, ahora afortunadamente tampoco llueve ya. Josep Soldado, hola, buena tarda.
¿Qué tal? Bona tarda, Joan, Petón.
¿Qué tal, Josep? ¿Com anem? ¿Tot bé?
Bona tarda, Josep. Molt bé, mira, aquí jo a Palamós, perquè sí? Avui comencen els actes per commemorar el 40 aniversari de la Penya Esport del Palamós Club de Futbol.
Home.
Tinc l'honor de moderar un col·loqui.
Molt bé.
I demà concerts, jugar al Palamós contra la Vilafranca. Malauradament hem baixat a Primera Catalana,
sí,
però és un cap de setmana de festa aquí a Palamós, més enllà del pont, perquè hi ha aquesta festa dedicada a la Penya Esport, una de les històriques del futbol català.
El Palamós és l'equip d'agà del futbol català, no?
Correcte, és l'equip més antic, 1898,
sí,
i el segon d'Espanya, per darrere del Recreativo de Huelva.
Sí, 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 carai.
I
molt
també
bé.
En un equip que tuvo años brillantes, sí, de casi subir a primera divisió.
Sí, senyor.
Petón, el primer gol que marca Messi con la camiseta del Barça es en el campo del Palamós, en un 0-6, un partido amistoso. Y el único partido que juega Raúl González Blanco en segunda división es en el campo del Palamós. La semana siguiente debuta en la Romareda en primera con el primer equipo. Hay tantas efemérides relacionadas con el Palamós y el campo del Palamós, sí, sí, que podemos, sí, sí, dedicar un programa entero.
¿Algún amigo querido, bueno, hermano de un querido amigo, hermano de mi amigo Gerard Martín, que también era futbolista? Martín, un extremo que había jugado en el Barça y perdió muy pronto estando en Italia, jugó, era extremo izquierdo del Palamós. Sí, 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 buenos, sí, recuerdos del Palamós. Y qué buen fútbol en aquel año que casi sube a primera.
Sí, que estaban Palamós y Figueras, en segunda división.
Correcto,
sí, sí.
Fueron seis temporadas, del año 89 al 95. El Palamós subió tres categorías consecutivas, de preferente a segunda división, que no había habido un precedente así en la historia, cuando se subía siendo primero. Pero bueno, estamos hablando ya de muchos años.
Bueno,
vamos a la actualidad.
Agradecemos la lágrima que está a punto de saltar del ojo de Josep.
Vamos a la actualidad. Vamos a la actualidad que nos lleva a los partidos de liga del fin de semana, Petón, pero inevitablemente a tener la vista ya y el pensamiento en lo que pueda pasar el martes, ¿eh?
Sí, pero no debe desatender el Barcelona un título
ya
que tiene muy cerca y con mayor proximidad que cualquier otro. O sea, que es que la Champions, efectivamente, tiene las mismas opciones que tenía el día anterior al partido. El lunes pasado tenía las mismas opciones que tiene ahora, en mi criterio. Pero la Liga no. Y la Liga se pierde en cualquier tontería. Es decir, que se despista con el Valladolid, está listo de papeles. Ojo.
Sí. Por eso la pregunta es, Josep, con Lamine Yamal, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Meterlo en una urna y que no salga hasta el martes? ¿O te va bien que viaje a Valladolid y lo pondrías de titular o lo dejarías en el banquillo y si es necesario que salga? ¿Qué harías?
Yo lo dejaría en casa, sinceramente.
¿Sí?
No quiero menospreciar al Valladolid, pero el partido importante, es verdad que la Liga es la Liga y todavía no está cerrada, está muy encarrilada. El Valladolid está en un momento muy muy crítico. Yo no dudo que el Madrid vaya a primar al Valladolid, sobre todo con ese vínculo con el presidente, con Ronaldo. Pero yo creo que hay que descansar lo más posible. También hay jugadores con 4 tarjetas que pueden perderse el clásico. Y ya sabemos que hay bastante enfado en el Barça, que el partido se juega a las 9 de la noche y no a las 6. Pensando en que van a llegar a Barcelona a las tantas de la madrugada y el domingo hay que volver a entrenar. Así que yo creo que todo lo que sea reservar, y sobre todo Lamine, que está en un momento increíble fuera de serie, pues es bienvenido para el Barça.
¿Petón?
Yo sí llevo a Lamine. Lamine tiene 17 añitos, a Lamine le gusta estar en el sarao, quiere jugar, aprovechemos ese fervorín que no lo tendrá cuando cumpla 30. Así que me lo llevo, lo saco.
De inicio, de inicio.
Hombre, por supuesto, le pongo ese rato para que el equipo haga un 0-2. Y luego saco a Pau Víctor en el centro, Ferran a la banda derecha, Lamine, échate la siesta. En la camilla está del vestuario, no salgan ni al banquillo, pero asegúrame con tu talento que va a pasar lo mismo que pasó el otro día. Que con su talento cambió el signo de un eliminatorio y quién sabe de una competición.
Sí, es verdad, Petón, ¿eh? Con 0-2 el chaval dice, este partido lo levanto yo y la verdad es que lo consigue.
Bueno, y si entra el balón que golpeado por el portero, que la toca al portero. Da en el palo y en 2 minutos hace eso, ahora estaríamos ya en una secuencia histórica de estas, las leyendas gigantes del fútbol que pasan de generación en generación y dentro de 40 años todavía se comentan. Aún así, lo del otro día fue muy gordo.
Sí, sí, sí. Fue gordo, Giuseppe, ¿eh? Está gordo, el planeta fútbol, sí, emocionado.
Sí, sí, revolucionado, sí. Inzaghi, la rueda de prensa de Inzaghi fue brutal, ¿no? Mm. Dijo, es que no había visto nunca nada, y menos en directo. Mm. Es decir, estaba flipando como entrenador del rival lo que estaba viendo cuando un chaval de 17 años le estaba, no diré levantando la eliminatoria, pero como mínimo la estaba igualando, y porque el partido no duró más y porque la ya al final como que medio acababa la gasolina, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos ante un jugador que vamos a ver si se le cuida bien individualmente en su entorno, porque con 17 años ahora mismo parece la gallina de los huevos de oro. Y evidentemente la comparación con Messi es que es inevitable. Y claro, no es buena la comparación, porque Messi es que es un...
Claro,
es
claro.
Que estamos hablando del mejor seguramente jugador de la historia, pero es que lo que está haciendo Lamine es que muchas veces hemos criticado a los cracks que no aparecen en los grandes partidos. Y es que con 17 años Lamine ya el otro día apareció. Y no se escondió para nada, y eso que nos asustó durante el calentamiento porque parecía que sí. Se había lesionado, así no. Que es Hollywood, Lamine Yamal es Hollywood.
Oye, y vuelve Ter Stegen, petón, que va a jugar mañana. Yo creo que está claro que el martes en San Siro va a jugar Chesney, pero ya veremos si el Barça llega a la final, que hace Flick, ya ha dejado la puerta ahí medio abierta,
Yo, fíjate, me había quedado en eso de que si le hacían la ficha a Ter Stegen,
sí,
había que prescindir de Chesney.
Eso en Champions es así,
Sí. Y ya, entonces, a partir de ese punto ya pensé que no jugaría en la temporada Ter Stegen. Sí. Porque la confianza de Flick en su portero titular ahora mismo ha sido extrema. Y ha elegido al polaco, así que yo pensaba que iba a ser hasta el final, pero no. Esto os debe hacer pensar de cara a la temporada que viene, a los que tenéis que seguir el día a día. Parece que está claro que quieren reafianzar de nuevo a Ter Stegen y veremos qué pasa con Chesney. No creo que se queden los dos.
Sí. No, pues yo creo que sí, Josep. Yo creo que seguramente sí. Ter Stegen titular y que Chesney sería el suplente, igual y Iñaki Peña tendrá que salir, claro.
Sí, no, eso seguro. De cara a la temporada que viene, no sé. A ver, es verdad que yo ya percibo unas ciertas dudas, entre comillas, de Flick hacia Chesney, porque es verdad que Chesney no está tan fino como hace quizás uno o dos meses. Ter Stegen tenemos que verlo, porque viene de estar inactivo muchísimos meses. El partido de mañana es ideal, ¿no?, contra el colista. Vamos a ver qué hace. La Champions yo creo que la va a jugar Chesney, se llegue o no se llegue a la final, porque es que si Chesney lo quitas de la Champions... Yo creo que Chesney se vuelve a Marbella el próximo verano y no quiere saber nada más del Barça porque se sentirá maltratado, entiendo yo. Ese es el compromiso de Flick con Chesney.
Tengo información sobre eso. Y tiene Chesney encargada directamente de La Habana dos cajas de coibas por si se da el hecho. El momento en que le digan, automáticamente activa el procedimiento, llegan las cajas de coiba, se les pide una rueda de prensa brillante, he sido muy feliz, vosotros también.
Y a fumar.
Pero yo creo que se enfadaría, Yo creo que se enfadaría, no, si se sería traicionado por Flick, creo yo, si no acaba jugando la hipotética final, que ojalá llegue el Barça, y evidentemente doy por hecho que va a jugar en Milán. Otra cosa es, vamos a ver qué pasa en el Clásico la semana que viene, que yo creo que tiene que jugar Chesney, que es el portero que está más rodado, y a partir de ahí, si realmente la Liga está sentenciada después del partido del Clásico, entiendo que Ter Stegen acabará jugando la Liga. Pero yo sí que percibo ciertas dudas de Flick hacia Chesney. Esa frase que decía, Tech is the number one, ya no la dice.
No.
Es verdad que Ter Stegen es el capitán, es alemán, es compatriota, y también quiere proteger a Ter Stegen, porque a la larga, la temporada que viene, debería de ser de nuevo el portero titular.
Vale, acabamos con la quiniela. Venga, a la vez Atlético de Madrid, Petón. ¿Qué ponemos?
Conforme a una tradición que sigo permanentemente, voy a poner un 2.
Sí.
Pero que sepas que lo hago en contra de mi cabeza. O sea que si me pongo a reflexionar, no daría ese 2 que pongo ahora mismo.
Vale. Josep.
No es por fastidiar a Petón, pero yo le pongo un 1 al Alavés porque
en la fase
final de la Liga, los equipos de abajo, bueno, sacan lo que no tenían en toda la temporada y dan sorpresas, y el Alavés, la verdad es que está llegando bien al final de temporada y yo creo que le va a ganar al Atlético.
Bueno, Valladolid-Barça, Petón.
Valladolid-Barça es un 2, pero que no se duerma el Barça, que no haga una tontería.
Tú lo has pensado un poquito, Josep.
Sí, son 2, todo lo que no sean 2 yo creo que sería la sorpresa de la temporada.
Y Real Madrid
de Leganés y Las Palmas, yo creo que ya se han acabado las sorpresas.
Y Real Madrid Celta. A domingo.
Pues, mira, yo voy a poner un 1,
sí,
pero con lío.
Con lío.
O sea, sí, sí, van a pasar cosas extrañas. Y el Madrid va a tener muchísimos apuros con el Celta, que juega muy bien. Pero algo sucederá y ganará el Madrid.
Vale, te pongo un 1, Josep.
Yo pongo un 2. La faena que no culminaron en el Montjuïc ganándole al Barça, la van a culminar en el Bernabéu y le van a servir en volandas la Liga al Barça.
Bueno,
un 2.
Veremos qué pasa. Petón, Josep, gracias a los dos. Un abrazo, amigos.
Buen fin de, chao.
Buen fin de, adiós. Chao. Adeus, seguim.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
Enmig de la Champions, el Barça fa de Pisuerga i passa per Valladolid per continuar manant a la Lliga. I serem al seu costat per explicar-ho amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selección española. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des de l'estadi José Zorrilla, Valladolid-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres quarts de quatre, anem amb la informació de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Que ha de rebre el Betis diumenge a la tarda amb l'oportunitat, si guanya, de certificar ja la permanència.
Si gana, yo creo que la asegura matemáticamente y en caso de que consiga un empate la dejaría muy bien encarrilada. Además, el Betis está pendiente del partido de vuelta de las semifinales de la Conference League tras ganar ayer 2-1 a la Fiorentina en el partido de ida disputado en Sevilla, por lo que no se descarta que Pellegrini facilite, entre comillas, un poco la victoria del Español, o por lo menos un buen resultado, haciendo varias rotaciones. Respecto al equipo españolista, Manolo González volverá a contar con el equipo habitual, con solo una duda en el centro del campo, en el que Jofre y Roca se disputan un puesto. En el último partido, el aplazado de Villarreal, debutó Roger Hinojo, lateral izquierdo, al que, como comentó Quique Iglesias, Manolo González le quiere en dinámica del primer equipo. El canterano ha hecho hoy declaraciones a los medios del club.
Després de molt de sacrifici i molt d'esforç, pues, comença a sortir la recompensa i molt, molt orgullós de que sigui en aquest club després de tot el treball que he realitzat aquí. També vinc d'una lesió una mica llarga i m'he hagut d'adaptar ràpidament al que em demanava l'entrenador per estar a l'altura, no? El treball és constant i no ha de parar per haver debutat, i queda molt d'esforç i molta lluita per seguir complint nous somnis aquí.
Mañana último entrenamiento preparando el partido frente al conjunto verde y blanco.
Això a l'Espanyol, al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
No juga fins dilluns, sí. Que rebrà el Mallorca, estarà molt pendent del que passi demà, del que facin a l'Alavés i les Palmes.
Sí, en general, al cap de setmana hi han tres partits en els que juga indirectament el Girona, aquest Sevilla-Leganés, l'Alavés Atlètic de Madrid, que és el primer dels tres cronològicament que juga, i en les Palmes València, pendent del que faci el Leganés, l'Alavés i també el conjunt canari de les Palmes, i pendents demà de Mitchell, que parla Mitchell dos dies abans d'un partit a casa, que no és habitual. No sé si és que vol amagar alguna cosa o està pendent d'algun jugador. El partit el dilluns a les 9 de la nit, demà parla Mitchell, que previsiblement ha de repetir l'11 que va jugar i empatar a Leganés. Amb dies per recuperar, Stuani i Porto, sobretot, haurien d'acompanyar la resta. També és notícia d'avui mateix, et diria de fa uns minuts, que s'estan filtrant les samarretes del Girona de cara a la temporada vinent, amb una petita mini revolució a la primera samarreta, on gairebé tota és blanca, les franges verticals vermelles passen a ser molt finetes, i el coll vermell, la segona equipació, seria groga, i un blau marí, la tercera. Insisteixo, s'estan filtrant, no és oficial, però poden ser les samarretes del Girona de la temporada vinent 2025-2026.
Perfecte. Lliga femenina, atenció, Gil, que el Barça es pot proclamar ja campió de Lliga aquest diumenge.
Sí, després de la victòria ahir del Barça 0-2 al camp del Levante Badalona, on hi havia molt en joc per les locals en la lluita per la permanència i que només van resistir 60 minuts. Gol de Marta Torrejón al 88 de penal, Alexia, i sobre aquest escenari. Diumenge a les 4, Granada-Real Madrid, a 2 de 6, Barça-Depor. Si el Madrid rellisca i el Barça guanya, serà campió matemàtic. Cas contrari, esperaríem a la jornada 29, penúltima, amb el Barça visitant el camp del Betis. Serà tard o d'hora i el tècnic Pere Romeu, a l'espera d'emocions més fortes, dona importància al bon estat amb el que ha arribat el grup a final de temporada.
Tengo ganas de que el equipo siga jugando bien, tengo ganas de que el equipo siga ganando y nos acerquemos, nos acerquemos a los objetivos. Veo un muy buen día a día, veo a la gente muy a gusto, tanto staff como futbolistas. Creo que estamos en un clima de trabajo muy bueno, motivada, llegué bien físicamente, llegué con un buen estado óptimo individual y colectivo y creo que lo hemos conseguido. Sí.
Ostres, el so, disculpeu, eh?
Sí, és el que hem pogut recuperar. Deixa'm fer una línia, eh? Perquè aquest diumenge, també a les 6, semifinals, anada de promoció d'ascens a la Lliga F. Dux Logroño, AEM de Lleida, la tornada diumenge 11 al camp de les Ilerdenques.
I com es presenta la jornada, la primera ref?
La 35, queden 4 pel final de Lliga, gran partit al Nacional, diumenge 2-4, Andorra, 5è, 53 punts, davant del Nàstic, tercer amb 54, partit que definirà la lluita per la promoció. 200 nastiquers estaran al Nacional, l'Andorra que envolta el partit, el prepartit d'activitats lúdiques, i Gerard Piqué, que ha aprofitat per passar revista a l'entrenament dels seus nanos i pentinar l'actualitat de l'equip del Principat. És un partit vital, petició de suport massiu a l'afició i aspiracions, per què no, al màxim.
Partit a partit, som molt ambiciosos i és evident que mentre hi hagi possibilitats de pujar directe, matemàticament, anirem a per això. Però si som realistes, les possibilitats que tenim són molt petites. Si guanyem diumenge contra el Nàstic, el pas que fem endavant és evident i per això és tan important aquest partit, perquè a més juguem contra un rival directe que en aquest cas el superaríem si poguéssim guanyar el diumenge, i a partir d'allà quedarien tres finals.
Això sí, el de quedar-se al Nacional continua en l'aire. Molt en joc també a l'Àngel Carro de Lugo, on el Barça B continua consumint cartutxos buscant la permanència a partir de les 12. La derrota contra la Morevieta ha fet mal, però hi ha equips com Unionista, Osasuna B o Sestao que no s'acaben de salvar i estan donant aire als de Sergi Milà. I un apuntet més, perquè també és l'última jornada de Lliga. Segona ref, l'Europa ha pujat, sí. El Sant Andreu té el play-off a la butxaca i se la juga al Sabadell. Necessita puntuar el camp del València B. Si perd, dependria dels marcadors del Torrent i de l'Espanyol B.
Sort a tots els equips catalans. 9 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Pausa i capítol poliesportiu que ve carregat avui. Començarem amb bàsquet.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Novedades en la Champions de la próxima temporada. ¿Cuáles son las novedades, Fouto?
Quieren eliminar las prórrogas. No habría los 30 de añadidos, iremos directamente a los penaltis.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por el Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. Usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre, en tienda web y app del Corte Inglés.
Anem al bàsquet, Albert. Tenim el quart partit de la sèrie avui al Palau. Barça a Mònaco a guanyar per forçar el cinquè.
Ha fet el 50% de la feina al Barça, que era guanyar el dimecres. Va haver d'anotar 100 punts per superar un Mònaco que, coincideixo amb Joan Peñarroya, està fent el millor bàsquet de la temporada. Avui, a favor, sobretot l'hora. S'ha ajustat inclús l'hora. 8:45. Estarà al Palau a rebentar, l'explicarem, perquè coincideix amb el Rayo Getafe, que obre una nova jornada de Lliga. No preveiem que torni Vesely, no va estar el dimecres, en principi no estarà avui, és a dir, els nous jugadors sèniors del primer equip, més el reforç, entre altres, de Raúl Villar. Escoltem, parla l'entrenador del Barça, Joan Peñarroya.
Necessitem de tothom. El que ens dona la força al marge de les individualitats que tenim és quan juguem com a equip, quan juguem junts, amb les dues bandes del camp, no? Pues amb els nous jugadors del primer equip, més l'aportació dels joves, especialment del Raúl, doncs necessitem estar bé la gran majoria, no? Si volem competir, pues, contra un equip com Mònaco i amb un partit, pues, com són aquests que estàs lluitant per entrar a una Final Four, són els partits de la màxima.
Ha recuperat bé l'equip després de l'esforç del dimecres? No s'haurien de permetre talls de bàsquet, documents que no portin aquest so de fons,
estic
no?
D'acord, estic d'acord.
Sabatilles allà, sí, apretant senyor. I relliscant. Jo estic també absolutament d'acord. És guanyar avui per forçar el cinquè partit que ha confirmat l'Eurolliga a les últimes hores, que serà dimarts de la setmana vinent, taloners de la Champions de futbol, a les 7 de la tarda, tant de bo tinguem un Mònaco-Barça, a partir de les 9 l'Inter-Barça, i només pot ser dimarts, perquè dijous de la setmana vinent el Barça de bàsquet té partit aplaçat a Corunya davant el Leima Corunya. És una bogeria.
Albert, gràcies.
Que vagi bé. Fins ara.
Del bàsquet a l'handbol, Juan, que ja tenim el Barça classificat per la Final Four i fins i tot sabem ja quién será el seu rival en semifinals.
El Magdeburgo. Los alemanes han sido el equipo que más veces han ganado los azulgrana en los últimos años. De entrada, fueron mejores que ellos en las dos finales de la Super Globe, los años 21 y 22, y les eliminó en las semifinales de la Champions de la temporada 22-23. En la presente campaña, ambos equipos coincidieron en la fase de grupos con victoria del Magdeburgo en Alemania, mientras que el Barça les derrotó en el Palau Blaugrana. En total, de 11 enfrentamientos, 6 han sido para los germanos y 5 para los barcelonistas. Carlos Ortega, entrenador del Barça.
Nosotros tenemos mucho que mejorar, solo podemos mejorar. Ya sabes, nos conocemos muy bien todos, ¿no? Un equipo que basa mucho su juego en el uno contra uno, ataques muy largos, rozando el pasivo. Creo que cualquier rival hubiera sido muy difícil y hay que llegar lo mejor posible.
La otra semifinal enfrentará a Nantes y Fuche Berlín. La final four, la final a cuatro, se jugará los días 14 y 15 de mayo en Colonia.
I la Final Four que arrenca avui és la Final Four de la Champions de Waterpolo femení. Avui tenim les dues semifinals amb presència catalana als dos partits.
Cronològicamente hablando, el Sabadell juega la primera semifinal contra Olympiacos con cuentas pendientes tras la victoria de las vallesanas en la final del año pasado en la piscina del Club Natació Barcelona. Las chicas de David Palma llegan con la moral a tope tras haber ganado todos los partidos de la fase de grupos, mientras que las griegas, anfitrionas de la competición, presentan un equipo muy renovado y muy fuerte. Rita Kesteli es jugadora húngara del Sabadell.
Olympiacos cambió muchas jugadoras también. Este equipo no es la misma tampoco. En mi equipo húngaro yo era una jugadora mejor, pero aquí tenemos muchas jugadoras que pueden ganar el partido. Es que es una fuerza de equipo tiene este aquí, que si alguien no juega bien, hay otra quien juega bien, está perfecta.
Olympiacos Sabadell, el partido a las 17:30, hora de aquí. A las 19:15, el Sant Andreu buscará dar un paso adelante y meterse en la final tras quedar terceras en su primera participación en la Champions de la pasada temporada. Su rival, el Ferencváros húngaro, equipo revelación, muy reforzado y que se ha metido en su primera Final Four tras eliminar al Catania italiano, uno de los favoritos al título. María Palacios es la capitana del equipo barcelonés.
Quasi gairebé ningú s'esperava que guanyéssim el bronze europeu, ni nosaltres mateixes, així que va ser un plus de motivació respecte a aquest any. Crec que hem mantingut bastant bé el mateix equip i igual o més preparat que l'any passat. Sabem el que suposa jugar una Final Four, però cada Final Four és diferent, cada Final Four poden haver-hi diferents equips, però en aquest cas hi ha el Sabadell i l'Olympiacos, així que l'equip s'ha preparat al màxim i confiem en nosaltres mateixes i creiem que sortirem endavant.
La final mañana, 17:30, podría tener dos representantes españolas, algo que solo sucedió una vez, cuando el Sabadell derrotó al Mataró hace dos años. Nunca antes de ese encuentro habían coincidido dos equipos del mismo país en la final de una Champions de waterpolo femenino.
Doncs a veure si es repeteix aquesta situació. Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Amb un parell de punts. Tenim Fórmula 1 aquest cap de setmana, Gran Premi de Miami. La cursa serà diumenge a les 10 de la nit, hora nostra. I en tennis, a l'Open de Madrid, avui jornada de semifinals masculines. Ara a les 4 arrenca el Cerundolo Rut i a les 8 del vespre el Draper Musetti. Demà, la final femenina, demà al matí, entre Sabalenka i Coco Gauff.
Superstart! Malauradament, Ballori, hem de donar per inaugurada aquesta temporada que tant ens agrada, aquesta època que tant ens agrada, l'època del Mercato. Sona Àlex Baena per l'Atlético de Madrid.
y han enviado un kamikaze a preguntarle al Cholo Simeone.
Yo le quería preguntar por Alex Baena. Sé que nunca habla de jugadores que no estén en su plantilla. No le voy a preguntar si le gustaría que estuviese en la temporada que viene o si tendría sitio en el 11 del Cholo Simeone. Me gustaría preguntarle si le gusta este jugador y por qué.
Me preguntas de un jugador que no venga, que venga, y me preguntas que te diga cómo es como jugador, entonces me toma de tonto. Yo digo, juega espectacular, me encanta cómo juega, es un jugador importante para la selección española, vas a decir, el Cholo lo quiere. Si yo digo, es un tronco porque juega mal, esto que yo te voy a decir, el Cholo no lo quiere.
2 de maig.
Ja sap de què va això, el Simeone.
2 de maig i encara no s'ha acabat la lliga. Com a última hora, 2 d'entrenadors. Imanol, 2 puntos. Cometas, me voy con muchísima pena. Mi intención era continuar. Xavi Alonso, 2 punts. Cometas, res a nou que s'hagi de dir respecte a l'interès del Madrid, òbviament.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, què faríeu demà amb Lamine Yamal? Titular, 14%. Que jugui només en cas d'emergència, 42%. Cani Viachi, 44%. En clau Espanyol, que com sabeu rep el Betis el diumenge a la tarda, guanya o no guanya? Creieu que sí, guanya, 52%, que no guanya el 48%, bastant igualada aquesta enquesta. I en clau Girona, haurà d'estar pendent de l'Alavés Atlètic de Madrid i de les Palmes València de demà dissabte. Què pot passar? Creieu que punxa les Palmes al 13%, que punxa l'Alavés al 22%, que punxen els dos al 31% i la majoria que no punxarà cap dels dos al 34%. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Bon cap de setmana, Gil, lo mejor en lo personal.
Buen viaje a la Lombardia, querido.
Que vagi tot bé, adeu.